Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Els caps de setmana són per...
ballar, gaudir, sortir, anar i tornar, menjar, passejar, saltar...
Els dissabtes de 12 a 1 del migdia, Ràdio Weekend, amb Adriana Monclús. Perquè sàpigues tot el que pots fer i desfer, perquè coneguis tota la música que has d'escoltar, perquè no te'n perdis ni una, ni dues, ni tres. Ràdio Weekend, els dissabtes de 12 a 1 del migdia a Ràdio Móra d'Ebre, amb Adriana Monclús.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Ràdio Weekend, amb Adriana Monclús.
Que Sant Antoni mos guarda a tots amb aquesta frase tan típica del dia d'avui de Sant Antoni, festa a un grapat de municipis de casa nostra. Comença una nova edició del Ràdio Weekend en aquest dissabte, dia 17 de gener. Sigueu tots molt benvinguts un dissabte més al Ràdio Weekend aquí al 87.6 de la FM o bé via internet a radiomoradebre.cat i prepareu-vos perquè comencem i ho fem atorgant els semàfors verd i vermell del weekend. Comencem amb les bones notícies, amb els Shake, amb el semàfor verd del Ràdio Weekend que és per ells, els Rasquerans. Han iniciat aquesta setmana la gravació del seu nou disc, que està previst que vegi la llum el proper mes de març, un treball en el que pretenen explorar més la seva vessant reivindicativa i de protesta, que ja va començar l'any 2013 amb el disc Batex, que els va convertir en tota una icona de la defensa de la llengua catalana amb la cançó Tornarem. Joan Farnós és el portaveu d'aquest grup, dels Txec.
Sobretot, les noves cançons són molt contundents en nivell de música i a nivell de lletra. Hi ha més implicació a nivell social, hi ha més compromís. Necessitem fer força a nivell de país per aconseguir coses. Sobretot el tema de la llengua, el tema de la independència, sobretot centrat una mica en la nostra, no? En el tema, ja et dic, de la identitat, de Catalunya com a país i com a cultura.
Per ells, pels Txec, és el semàfor verd del Ràdio Weekend i, com sempre, aquest semàfor verd té un aplaudiment. Clar que sí. I del verd al vermell, la protesta d'aquesta setmana va per a los chunguitos o el germà Salazar, que han estat expulsats ja de Gran Hermano VIP per comentaris racistes, homòfobs, xenòfobs, de tot, un llarg etcètera. S'han passat força, la veritat, aquests dos germans, els chunguitos. Mediaset ha decidit fer-los fora i nosaltres ho celebrem atorgant-los avui el semàfor vermell d'aquest Ràdio Weekend, més que merescudíssim.
Ràdio Weekend, amb Adriana Monclús.
I després de conèixer per aquí van els semàfors verd i vermell del Ràdio Weekend, hem d'obrir el sumari, hem de saber què hi trobaràs al programa d'avui, que on emetrem el reportatge que hem preparat en motiu de la cloenda del 125è aniversari del naixement de l'escultor de Móra d'Ebre, Julio Antonio. També farem un cop d'ull a l'agenda per al cap de setmana. Avui, com no, farem un especial Sant Antoni, un recull de com es celebra el Sant Antoni als diferents municipis del nostre territori. Tindrem també la catifa rosa amb força notícies interessants sobre el món de la premsa rosa i del faranduleo i tancarem, com sempre, amb el cinema, nominacions als Oscars i premiats als Globus d'Or.
Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air.
Però abans de que arribi tot això, toca engegar motors, començar, i no pot començar el Ràdio Weekend sense que hagi sonat la música al nostre programa. Comencem amb l'efemèride, que és el tret característic d'aquest programa, i és que avui es compleixen 59 anys del naixement de Paul Young, que tal dia com avui, però de l'any 1956, arribava en aquest món, a Luton, al Regne Unit. Paul va donar els seus primers passos al món de la música al unir-se a la banda Cat Cool and the Cool Cats i va debutar l'any 1983 amb l'àlbum No Parlés, que incloïa versions de clàssics del gènere com Wherever I Lay My Head, Love of the Common People, i sempre va destacar per la seva veu una mica rasgada i melosa. Entre els seus grans èxits hi estaven el Come Back and Stay, I'm Gonna Tear Your Playhouse Down, o Don't Dream It's Over. Nosaltres escoltem també un dels clàssics que hem escollit per donar el tret de sortida al Radio Weekend, Love is in the Air, perquè esperem que el love, que l'amor, estigui a l'aire, a les ones de la ràdio.
Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Ràdio Weekend, amb Adriana Monclús.
Anem a per matèria, comencem a obrir continguts aquí dins del Radio Weekend. El passat any 2014 es complien 125 anys del naixement de l'escultor Moren Julio Antonio, una important efemèride que diferents entitats i institucions han volgut commemorar al llarg del 2014. Mora d'Ebre li va retre homenatge dedicant-li la seva setmana cultural. L'Associació Cultural La Riuada està preparant l'edició d'un número especial de la seva revista dedicada a aquest 125 aniversari. I el Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona va fer un cicle de conferències i dues exposicions que han apropat l'obra i la vida de l'artista fins al seu municipi natal, fins a Mora d'Ebre. I tot plegat, doncs, ho hem volgut resumir en aquest reportatge amb el que des de Ràdio Mora d'Ebre també li hem volgut retre homenatge. Presentem, doncs, Julio Antonio, l'il·lustre escultor de Mora d'Ebre.
Radio Weekend, amb Adriana Monclús.
El 6 de febrer de l'any 1889 arribava en aquest món, concretament a Mora d'Ebre, Antonio Rodríguez Hernández, conegut popularment com Julio Antonio, qui s'acabaria convertint en l'escultor més il·lustre de la capital de la Ribera d'Ebre. Amb un gran domini del volum i de la tècnica, Julio Antonio se'n va anar massa aviat, amb tan sols 30 anys, posant així el punt i final a una curta vida però a una excel·lent trajectòria vinculada al món de l'art i de l'escultura, que d'haver continuat de ben segur hagués dut fins al costat dels més grans de l'escultura. El passat any 2014 es complien 125 anys del naixement de l'escultor, una important efemèride que també volem commemorar des de Ràdio Mora d'Ebre per conèixer de més a prop la figura i l'obra de Julio Antonio, però sobretot la vinculació i l'estima de l'artista amb el seu municipi natal, amb Mora d'Ebre.
Julio Antonio, l'il·lustre escultor de Móra d'Ebre.
La carrera de Julio Antonio va ser brillant, tot i la seva breu trajectòria. Les primeres classes d'escultura les va rebre a l'Ateneu de Tarragona i en la seva formació com a escultor va saber moure's, passant per Barcelona, Múrcia, Madrid o fins i tot Itàlia. De fet, Julio Antonio es va saber integrar perfectament en els cercles de la cultura i l'art de Madrid, rodejant-se d'importants personalitats del món de l'art, la cultura i la literatura del moment. Joan Launes, president de l'Associació Cultural La Riuada.
Julio Antonio, en l'època que ell li va tocar, o sigui, que va viure, va ser un dels escultors destacats de l'estat espanyol. Prova n'és les diferents obres i la seva trajectòria artística, així com també la seva relació dins el món intel·lectual del moment a Madrid, on sabem de que va estar en contacte amb la generació del 98.
Miquel Pérez, secretari de l'Associació Cultural La Riuada.
Si t'endinses en la seva vida, és que és fascinant perquè en el Madrid aquell de l'època de la generació del 98, és que el seu taller era un centre cultural on per allí passaven no solo escultores, sinó pintores i literatos, tots els literatos de la generació del 98.
I que la seva obra va ser valorada en gran mesura. Per exemple, tenim els monuments que se li van encarregar, tot el tema dels bustos de la raça, el mausoleu de Le Monnier, una de les grans obres destacades, diria, de les més importants de Julio Antonio, el monument a Goya, també un encàrrec important realitzat, el que tenia encarregat per dedicat a Wagner, no?, que no es va poder arribar a realitzar, també el monument als herois de Tarragona, una obra destacada de la trajectòria de Julio Antonio.
Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona.
Un home que amb 20, 21, 25, 26 anys va aconseguir donar-li el tomb a la situació, no estem parlant d'una figura menor de la nostra cultura i dels nostres creatius, estem parlant d'un dels grans. I, per tant, la seva vinculació a Móra d'Ebre no és artificial, és natural. Per tant, n'hem de fer d'aquest lligam del riu, del fang, del pastar les primeres figures, d'aquesta persona que va tenir una voluntat de recórrer Europa, i de recórrer l'estat espanyol i de deixar una empremta profunda a Catalunya amb tantes i tantes creacions artístiques.
La Diputació de Tarragona va saber apreciar el talent de l'artista i el va becar en diverses ocasions per tal de que Julio Antonio pogués viatjar fins a Madrid i fins a Itàlia i seguir formant-se així en l'art de l'escultura, rodejant-se dels que més en sabien en aquella època.
La Diputació va becar l'artista, probablement això va ser un impuls determinant en la seva trajectòria, poder-lo posar en les institucions i en els àmbits formatius necessaris perquè es modelés a si mateix com a gran artista.
Alguns experts en art diuen que Julio Antonio va ser el darrer dels escultors clàssics i el primer dels moderns, que va saber innovar, allunyant-se d'un cànon d'escultura més barroca i sobrecarregada. Antonio Salcedo, professor de la Universitat Rovira i Virgili i expert en la figura de Julio Antonio.
Bueno, és important perquè va innovar en el llenguatge escultòric a l'estat espanyol. És a dir, en el moment en el que ell va arribar a l'escultura, diguéssim, havia un tipus d'obra que se considera narrativa o pictòrica, és a dir, amb molta floritura, amb molts de detalls, amb molta importància donada al drama, i ell fa una escultura molta més, i perdoneu-me, despullada, en relació amb el despullat, però despullada perquè el que li dona importància és al volum i li dona importància és al símbol com a element fonamental del seu treball.
Ingrid Cava, directora de l'Escola d'Arts i Disseny de Móra la Nova.
Jo sempre penso que de petita, a l'haver nascut a Móra d'Ebre, no? La figura de Julio Antonio doncs és un referent que et sona, no? L'institut es diu Julio Antonio i aquestes coses, no? I el fet de descobrir-la, de realment descobrir-la, i en aquest cas de poder veure obra a prop i de veure, ja es veu el valor a nivell artístic, evidentment, com a escultor, que per molt que expliqui, no? Doncs tot això que ells doncs, té un referent a Donatello i és aquesta escultura clàssica que és tan complicada de fer i en canvi sembla tan fàcil i tan senzilla de presentar, no? Té aquell plus, no?, que ens agrada veure, no?, a la gent que admirem una mica l'art. i jo penso que ell aquest plus es veu per tot arreu, no? Tant en els seus dibuixos, la seva manera de crear aquestes, la imponència d'aquestes escultures que ens han pogut portar aquí, no? Que els han tret de suposo que de Tarragona i les han portat aquí, tenir-les aquí a la població és fantàstic, perquè a la població doncs, referents de Julio Antonio doncs, n'hi ha pocs, no? En aquest sentit.
La gent que ha parlat de la seva, de les característiques artístiques de l'obra de Julio Antonio, dirien que va ser el darrer dels escultors clàssics i el primer dels moderns, no? Ell es va impregnar de l'obra de Donatello i va donar la seva empremta, no? La seva forma, la peculiaritat de realitzar les seves escultures, no? Deixava de banda tots els cànons que fins en aquell moment s'havien portat a terme en l'escultura i ell ficava la seva forma de fer les obres, no? Julio Antonio, la gran desgràcia que va tindre el món de l'art en aquell moment va ser que va morir molt jove, no? Avui seria un dels millors escultors que hi ha hagut a l'estat espanyol.
Julio Antonio, però, no ha estat l'únic escultor de Móra d'Ebre. La capital de la Ribera d'Ebre ha tingut fins a 17 escultors importants, on hi destaquen noms com Santiago Costa, Carlos Mani o Feliu Ferrer Galzeran, entre d'altres. Alguns experts en la matèria asseguren que el fet de viure en un municipi per on hi transcorre el riu Ebre i, sobretot, el fang que es forma a la llera d'aquest riu va tenir una relació molt important en la vocació d'aquests escultors. També ho va ser el mestre Lluís Vinyes, que va saber transmetre als seus alumnes l'interès, sobretot pel dibuix, però també sobre l'art en general.
La gent de la Ribera i concretament la gent de Móra d'Ebre ens hem de sentir orgullosos i satisfets dels nostres escultors. Hem de tindre en compte que Móra d'Ebre, al transcurs de la seva història, que coneguem, té un total de 17 escultors. Algo molt important i que té a veure en lo del fang, no? O sigui, el fet del fang del riu, del llac, no? I que el de crio se hi treballés i es moltegés. D'això, per exemple, de Julio Antonio va haver una senyora que ens ho va explicar, no? Ens va dir, diu Julio Antonio, diu de petit, diu, anava al riu, agafava el llac, agafava el fang, no? I a les golfes de seva casa es dedicava a fer figuretes, no? Es dedicava ja a fer escultures. Això de petit, mentrestant, estava a escola aprenent en el mestre en Lluís Vinyes, no? Nosaltres tenim aquest patrimoni, no? Que és aquests 17 escultors, i en aquests 17 escultors, però sense desmereixer en cap, Julio Antonio és el que sobresurt damunt de tots, no?
Hem de pensar que Móra d'Ebre i les Terres de l'Ebre, jo diria que a nivell mundial és la terra que té un número major d'escultors, i és curiós que siguin d'escultors en un espai de terra tan petit que hi hagi tal quantitat d'escultors, perquè tenim els 17 que parlava Joan de Móra d'Ebre. El problema és que Julio Antonio ha destacat més perquè va ser el que va trencar con un tipus d'escultura, jo diria que neoclàssica, de grans ropatges que volaven al vent i que era una mica, diguéssim, gràfica, per altra escultura més espiritual, una escultura on se rompia con este neoclassicisme, esta normativa a l'hora d'esculpir.
Al contrari del que s'ha dit alguna vegada, Julio Antonio tenia una gran estima per la seva terra i el seu poble, Móra d'Ebre. De fet, es té constància de que l'escultor va visitar el municipi un estiu per la festa major i que va participar directament a la festa del riu.
I es coneix i se sap, no?, de que Julio Antonio hi havia dues coses que el seu estudi mai deixava de banda, no? I una era la guitarra espanyola i l'altra l'escut, l'estandard que tenia l'escut de Móra d'Ebre. Això demostra l'estima que ell tenia per la seva població. També es té informació de que Julio Antonio va vindre en una festa major a la vila de Móra i va fer tres carrosses pel riu, no? O sigui, en tres llaguts durant la festa major. I en aquestes tres carrosses ell va ficar, en una d'elles hi havia la Torre Fiel, a l'altra hi havia la Bola del Món i a l'altra la tragèdia de Pierrot, no? O sigui, vol dir que ell tenia, no?, aquest sentiment i aquesta estima per la seva població.
A lo que és Móra i anem a parlar Catalunya, els últims anys sí que se li ha donat una revalorització de la figura de Julio Antonio. Anteriorment no existia esta valoració. En Catalunya d'alguna manera se li aixecava que havia marxat de Catalunya, sí, i que s'havia anat polític, a Madrid, i que ell deia que era andaluz. Y él lo dijo, que él decía que era andaluz porque si no, no tenía feina. Porque si decía que era català no li feien encàrrecs. No. Però ell sempre va tenir molt present Catalunya i Mora d'Ebre.
Joan Vinyola, alcalde de Mora d'Ebre.
Sovint ens passa això, no? Que no sabem el que tenim a casa. I Julio Antonio és un escultor amb una projecció i amb una trajectòria importantíssima i a vegades poc reconegut a casa, no? Allò que en castellà diuen que nadie es profeta en su tierra. Jo crec que això, la veritat és que és molt, molt important que els que som de casa tinguem el coneixement, encara que sigui pòstum, no?
Tot i això, el poble de Mora d'Ebre li ha sabut retre l'homenatge que es mereix i ho ha fet en diverses ocasions al llarg de la història. És el cas de l'escultura que es troba a la plaça de Dalt i que va fer el seu cosí, el també escultor Santiago Costa, l'any 1929, quan es complien 10 anys de la seva mort i gràcies a la donació dels socis de l'antiga revista La Riuada.
Pensem que als 10 anys de sa mort, exacte, ja es va fer per qüestació popular, es va fer l'escultura que tenim a la plaça de Dalt, que la va fer el seu cosí Santiago Costa, i també es va ficar on estava la seva casa, la placa aquella que tots coneixem. Per desgràcia, aquesta casa va ser destruïda durant la batalla de l'Ebre i ara pues, no es conserva més que aquella placa, que és on tenim nosaltres, o l'Ajuntament ha fet la sala esta d'exposició, la sala Julio Antonio.
En aquell moment, el 69, es va portar una de les exposicions més importants que ha pogut veure de l'obra de Julio Antonio, una exposició en què havia tots els seus dibuixos, tots els seus estris, tots els objectes personals, les seves obres d'art, tots els bustos de la raça. Es va poder veure també el mausoleu de Lemonnier, el que era la capella de l'institut, i a més hi va veure una conferència importantíssima realitzada per Santos Torruella, un dels seus historiadors, una de les persones que ha seguit la seva trajectòria artística i ha sigut un dels que ha escrit molt sobre la seva obra.
A l'any 1994, i coincidint amb el 75è aniversari de la mort de Julio Antonio, l'Associació Cultural La Riuada va organitzar diferents actes commemoratius. Entre ells, el primer número d'aquesta nova revista La Riuada, dedicada íntegrament a la figura de l'escultor. I precisament 20 anys després, La Riuada està preparant el número 36 de la seva revista, on tornarà a homenatjar Julio Antonio en el 125è aniversari del seu naixement. Per commemorar el 125è aniversari del naixement de Julio Antonio, el Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona, que custodia la major part de l'obra de l'escultor, va organitzar una exposició al mateix museu i un cicle de conferències sobre l'obra i la figura de l'artista. Però des del museu es volia anar més enllà i que Julio Antonio i sobretot la seva obra tornessin al seu municipi natal. És per aquest motiu que es va apostar per organitzar dues exposicions que el passat mes de novembre arribaven fins a Mora d'Ebre. Rosa Ricomà, directora del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona.
Bé, aquesta és una exposició que té la idea de ser itinerant, o sigui, qualsevol municipi després de Mora que vulgui acollir-la, la podrà sol·licitar la Diputació. Llavors el que volíem era d'alguna forma tocar els aspectes bàsics de la trajectòria artística de Julio Antonio i presentar-la en un format que fos molt pedagògic, molt comunicatiu. Llavors parlem de la seva biografia, parlem dels seus monuments, dels seus dibuixos, de la relació que va tenir amb la música, i llavors d'alguna forma el que fem és crear tota una sèrie d'elements autònoms que expliquen tota aquesta trajectòria, amb la particularitat de que hem portat 6 escultures originals de Julio Antonio, i això és el que li dona un valor afegit a aquesta exposició de Mora, que no la tindran les altres exposicions. Tenim també l'exposició que tenim a la sala Julio Antonio, a la casa nadiua de l'escultor, que allí hem portat una col·lecció de fotografies, còpies digitals de fotografies originals de Julio Antonio, tant de la seva família i de la seva trajectòria personal, com també reproduccions de plaques de vidre de l'època de la seva obra.
Les dues exposicions han tingut una molt bona acollida per part de la població, que ha pogut gaudir en directe d'una mostra dels espectaculars bustos de la raça que Julio Antonio va realitzar durant el seu viatge pel sud d'Espanya.
De veritat que els bustos de la raça és increïble. Sembla que els tinguis a davant. A més, la textura que té el brons aquell és tan magnífica, el gravat de la... Ja n'hi ha una que es diu Rosa Maria, em sembla. Porta una manteleta. El gravat és que sembla que sigui de debò. I la manteleta del cap, el muño, la cara, i a mi em va meravellar.
I també he pogut veure la part dels bustos de la raça, que m'ha quedat impactada, perquè veure tots aquests junts no ho havia vist cap vegada, i sent directe, doncs és un goig, no? Molt ben plantejada.
M'agrada molt. Jo les obres de Julio Antonio ja els havia vist aquí Mora altres vegades. Esta crec que és la quarta vegada que venen. I, bueno, és un gran artista, no cal dir. Bueno, no descobreixo res, ho diu tothom i és cert. Jo penso que si aquest senyor hagués pogut viure molts més anys, ara això seria una obra universal.
Alguns veïns de Móra d'Ebre sempre han reclamat que l'obra de Julio Antonio ha de tenir un espai propi al municipi. Un somni que sembla ser que està més a prop que mai. Durant la inauguració de les exposicions a Móra d'Ebre, el president de la Diputació de Tarragona, en Josep Poblet, sorprenia els assistents comprometent-se a donar el suport econòmic necessari a l'Ajuntament de Móra d'Ebre per tal d'aconseguir aquesta fita.
L'alcalde reclamava tenir un espai adequat i la Diputació ha pres el compromís de situar en la perspectiva de la immediatesa les dotacions econòmiques que facin possible secundar la iniciativa municipal per a garantir-ne la seva viabilitat i que puguem parlar que si l'any 2019 és l'any del centenari de la seva mort, seria un bon moment per obrir a la vida i a la vida cultural de futur un gran espai cultural a Móra d'Ebre que tingués part de la seva obra i que pogués ser la seu permanent de difusió de la trajectòria vital, de la trajectòria creativa, de l'impuls a l'escultura d'aquest escultor al món. Això és el que avui comencem a fer.
Esperem que aquest any, el 2019, sigui ja la data en què puguem veure, en principi, obra de Julio Antonio en aquest museu i que més tard, o si pogués ser el mateix 2019, poguéssim tindre alguna sala dedicada també a obres d'altres escultors que van néixer a la nostra població i que han projectat la nostra població al món de l'art.
I sembla ser que així serà. De fet, segons l'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol, el consistori municipal està treballant perquè el futur museu de Julio Antonio arribi abans de l'any 2019 a la població.
No podem esperar tant temps. Estem al 2015. 4 anys és una legislatura. Vull dir, per tant, una legislatura et dona perfectament per fer un projecte d'aquestes característiques. Mentre el penses, l'estudies, l'elabores, el dissenyes i el financies i el materialises, home, 4 anys són temps més que suficient per fer un projecte d'aquests. Per tant, jo entenc que ens hauríem de posar com a fita, nosaltres o qui sigui el que estigui al capdavant de l'Ajuntament, doncs fer això realitat el més aviat possible.
Des de l'Ajuntament de Móra d'Ebre tenen clar que aquest equipament s'hauria d'ubicar al casc antic del municipi i que, a més, hauria de servir per a rehabilitar alguna de les cases històriques d'aquesta zona de la població. Esperem, doncs, que es compleixin aquestes promeses que hem escoltat i que de cara a l'any 2019 puguem celebrar el centenari de la mort de Julio Antonio amb un homenatge des del seu propi museu i que aquest, a la vegada, doncs, albergui també l'obra de l'artista i d'altres escultors morencs. Un fet que, de ben segur, ajudarà a les generacions presents i sobretot a les futures a impregnar-se de l'obra de Julio Antonio, perquè, com diu Joan Launes, els veïns de Móra d'Ebre li segueixin rendint el tribut que es mereix al llarg de la història que està per venir.
Les generacions noves i les generacions actuals han de continuar valorant l'aspecte de la figura de Julio Antonio dins del món de l'art i del món de l'escultura, no? Que igual que van fer els nostres antecessors, els nostres avantpassats, s'ha de continuar rendint tribut d'admiració i de fidelitat al que és a la seva memòria, testimoniar d'alguna manera per a les generacions futures la nostra admiració d'aquest artista, d'aquest escultor il·lustre que ha projectat Móra d'Ebre arreu del món i també dins del món de l'art.
Durant aquest reportatge hem pogut escoltar el tema El héroe muerto. Es tracta d'una marxa fúnebre que Mariano San Miguel va composar en memòria de Julio Antonio. Li posa el nom de El héroe muerto en homenatge al monument dels herois que s'ubica a la Rambla de Tarragona.
Música.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Dressed like a daydream. So it's gonna be forever.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Al Ràdio Weekend, la gent.
I després d'haver escoltat la Taylor Swift amb aquest nou single que sona tant i tan bé, i el videoclip, la veritat és que també és molt divertit, és el tema Blank Space. Canviem de registre, seguim avançant, obrim l'agenda al Radio Weekend. Avui, 17 de gener, ja ho saben, és el dia de Sant Antoni, una festivitat que celebren com a festa major d'hivern diferents municipis del nostre territori, i a més cadascú ho fa la seva manera, amb actes molt arrelats i molt diferents a cada municipi, però on hi trobem, això sí, un denominador comú, la tradició. Actes molt tradicionals, amb força relació amb la terra, amb els animals, I avui, aquí a l'agenda, farem un recull, un cop d'ull de com viuen avui el Sant Antoni, els municipis de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. Comencem per Benissanet, un dels pobles més fiesteros del territori. Almenys així és com es defineixen ells. Ells celebren el Sant Antoni amb actes molt arrelats i força populars. Entre aquests, hi destaca el cremaller, que tindrà lloc aquesta tarda a la plaça de la Verdura, amenitzat per la música de l'Escola de Música de Benissanet. La Rosa Martínez és tècnica de turisme del municipi i ens explica en què consisteix el cremaller de Sant Antoni de Benissanet.
Sí, el cremaller sempre ha estat típic d'aquesta festa. El cremaller és una estructura de ferro, així llarga cap a dalt, que a dalt porta com una reixa. I llavors a dalt se fa el foc. I antigament se ballava la jota al voltant d'aquesta estructura de ferro i ballaven la jota al voltant, que era com si fes la calentor o la llum, no? Perquè a part si feien les fogueres o... Però el que era el cremaller és aquesta estructura que feien el foc a dalt.
Els actes de Benissanet s'allargaran fins demà al vespre i aquesta nit a 11:45 tindrà lloc l'actuació d'un grup de versions, Los Pachucos. Tot seguit hi haurà discoteca mòbil. Demà, com deien, continuen els actes i no hi faltarà la tradicional revista a les 7 de la tarda amb Luis Pardos, un acte que triomfa entre la gent més gran del municipi. A la capital de la Ribera d'Ebre ja fa uns anys que s'està intentant recuperar la seva festa major d'hivern en honor a Sant Antoni, una festa que han volgut conservar amb aquesta seva arrel més tradicional. Així ens explicava la Montse Pineda, regidora de festes del municipi. L'escoltem.
Hem parlat amb els pagesos i a la gent gran i hem intentat fer una festa modesta, una festa d'hivern modesta, molt tradicional i molt popular. I hem fet actes que es feien llavors, les bitlles, les cucanyes, els sopars populars, tot el que es feia llavors, però era un caire modern, claro.
Aquest any els actes ja es van iniciar el dijous a la tarda amb la inauguració de 3 exposicions que es podran visitar durant tot el cap de setmana. Algunes s'allarguen. És el cas de Miniatures de Fusta, la sala d'exposicions Julio Antonio, organitzada per l'Associació Cultural La Riuada i que assistirà fins aquest diumenge. També Fem Memòria, 75è aniversari de la Batalla de l'Ebre, del Comebe, al vestíbul de la Llanterna. Es podrà visitar, en aquest cas, fins al dia 25 de gener. I l'exposició de màquines d'afaitar a la residència. Per què de màquines d'afaitar? Doncs perquè aquesta setmana diuen que és la setmana dels barbuts. Tot i el caire tradicional de la festa de Sant Antoni a Mora d'Ebre, aquesta incorpora força novetats aquest any, com és una marató graiera pels carrers del municipi a càrrec dels Pirates de l'Ebre, que s'iniciarà precisament avui a les 5 de la tarda. A 6:45 hi haurà partit de solters contra casats i a les 9 el sopar popular a la Llanterna. Els actes a Mora d'Ebre continuaran el diumenge demà amb gimcama i jocs de cucanya per als més petits. A les 6 hi haurà el Gran Ball de Sant Antoni a la Llanterna i el fi de festa el posaran a 6:45 la Colla de Diable i Xeron, que faran una demostració de com es treballa amb el foc per fer espectacles. Dèiem que aquesta festa incorpora novetats. La més destacada de l'any passat a Mora d'Ebre era la Ruta de la Tapa Porca, que ha tornat en la seva segona edició i ho ha fet a més incrementant el nombre de restaurants del municipi, fins a 14, que participen oferint fins al dia 1 de febrer tapes elaborades a partir de porc.
3 fins de setmana, des d'este dijous comença fins al diumenge 1 de febrer. Hi ha 14 establiments, aquest any tenim més establiments que participen, i bueno, com podeu veure als llibrets de Sant Antoni i a les butlletes de participació, que les podreu trobar a qualsevol dels 14 establiments que participen, pues, han fet les fotos de les tapes i, bueno, i l'explicació de lo que és cada tap.
El Sant Antoni d'Ascó sona de fons la seva jota, precisament. És un dels més especials i concorreguts de la Ribera d'Ebre i és que des de l'any 2010 es tracta d'una festa declarada d'interès nacional per la Generalitat. Aquesta festa d'Ascó té dos grans trets característics. La plega de la llenya per fer aquesta gran foguera on es concentren la majoria dels actes de la festa a la plaça de l'Església al voltant d'aquesta emblemàtica foguera gegant i també les corrides de cavalls machos i rucs. Unes curses que s'inicien quan els músics interpreten un fragment musical propi d'Ascó i s'entona aquesta frase que dèiem avui al començar el magazine, el Radio Weekend: Sant Antoni mos guardo, perquè no els hi passi res amb aquestes curses. Les curses es realitzen divendres, dissabte i diumenge i és aquest últim dia, demà, quan es realitza la més especial, on cavalls, machos i rucs corren costa amunt pel carrer dels Clots, que déu-n'hi-do l'Empinat, que és aquest carrer, i ens ho explicava doncs, l'Amadeu Pros, que precisament és el clavari de les festes d'aquest any, de Sant Antoni Ascó.
I el diumenge és el dia, bueno, pues el que, pues és, potser és el dia més espectacular, perquè recuperem la gent gran que de per aquí d'estos pobles ho sabran. Les corrides abans de que s'asfaltessin els carrers, acabaven al final del carrer dels Clots, que és un carrer molt empinat, que va des de baix de la carretera fins a quasi l'alçada de la plaça de l'Església, i és un carrer doncs, que deu fer uns, no sé, uns 150 metres o 200 metres, i és una cursa pues, espectacular, perquè clar, la gent reviu el que s'havia fet tota la vida de com acabaven los cavalls i els machos, les corrides. Que és costa amunt, ho fiquem tot de terra, perquè clar, els cavalls no poden córrer per damunt de l'asfalt. I bueno, la veritat és que és espectacular. La gent gran, doncs, si els agrada, s'emociona, perquè clar, recorden quan ho veien quan eren joves. Sí, sí.
Entre els actes destacats a la nit, avui trobem a 1:15 el ball amb l'orquestra Metropol, seguit de Nit de DJs. I el Sant Antoni de Falset té nom propi, l'Encamisada, una festa tradicional d'interès nacional a Catalunya que la capital del Priorat celebra des de fa molts i molts anys i que consisteix doncs, en realitzar aquests tres tombs al municipi vestits amb el traje típic de l'Encamisada, que a més és el requisit indispensable per poder-hi participar. L'Encamisada es realitzarà avui a partir de 8:15 del vespre el primer recorregut pels carrers del poble. Ho farà, com és el cas dels dissabtes, encapçalada pels Diables, i el segon tindrà lloc demà diumenge, quan es viu un dels moments més emotius, que és quan a la missa major es balla la Jota de Falset damunt de l'altar de l'església. Anton Vidal és el president del Centre d'Estudis Falsetans.
Fa uns quants anys que es va incorporar a la festa. En principi, doncs, el capellà que hi havia llavors era mossèn Roquer, que doncs, bueno, doncs, tenia una mica doncs, de ganes de poder doncs, aportar alguna cosa i fer una mica més atractiva, en aquest cas, doncs, l'ofici, no? I es va incorporar. I, naturalment, doncs, ara és un dels punts, en aquest cas, de l'Encamisada, que crida més l'atenció i que, doncs, bueno, aglutina més gent, en aquest cas, doncs, a l'ofertori.
Aquests, però, no són els únics municipis del territori que celebren Sant Antoni. També ho fan molts altres més. Tivissa, la Torre de l'Espanyol, Garcia, on les fogueres són protagonistes d'aquesta festa. També a Gandés, aquest cap de setmana, la fan grossa. A Bot, també, on des de fa 3 anys, a més, es fa coincidir aquesta festa de Sant Antoni amb la festa del vi novell i de l'oli nou que organitza l'Agrícola Sant Josep. Precisament aquesta tarda, 6:45, arriba la seva tercera edició. És la primera festa de l'any que es fa a Catalunya dedicada al vi i a l'oli i té com a protagonista el vi negre novell de Bot de la Deo Terra Alta 2014 i els olis d'oliva verge extra de la nova collita. A més, aquest any també s'incorpora l'oli obtingut a partir de les olives seleccionades procedents d'arbres centenaris de la varietat Empeltre, que s'ha dedicat, a més, a Picasso, l'estada que Picasso va fer la primera que va fer Horta de Sant Joan, de les que en va fer. La festa s'iniciarà, com dèiem, a 6:45, al mateix celler cooperatiu Sant Josep de Bot, i estarà apadrinada per l'enòleg i escriptor Joan Martín i Martínez. Ens ho explicava en Jaume Martí de la cooperativa, aquí a Ràdio Mora d'Ebre, a l'Hora Mora d'Ebre, aquesta setmana.
Llavors, a les 6:30 obrirem les portes del celler. El mateix dia es vendran tiquets durant tot el dia i també durant la primera hora de celebració de la festa es vendran tiquets. El cost del tiquet són 8 euros i inclou 5 degustacions de vi i un parell de degustacions de teca per poder acompanyar els vins. I també, òbviament, este aperitiu de menjar pues, estarà amanit en els nostres olis. I durant les 2 hores que durarà la festa aproximadament pues, hi haurà una actuació musical en viu. Enguany hem portat un duet de Martín Meléndez, que és un violoncel·lista cubà. I llavors, doncs, bé, en principi el que volem és que hi hagi un ambient de festa, de música, de bon vi i també que la gent passi una bona estona, en resum.
I recordeu també que aquesta setmana s'ha donat el tret de sortir de les jornades gastronòmiques de la Clotxa a la Ribera d'Ebre. Fins al mes de març podreu degustar aquestes propostes de Clotxa que diferents restaurants de la comarca han preparat exclusivament. Fins aquí l'agenda. Estrenem ràpidament la catifa rosa.
Les cançons que han marcat la teva vida, els temes que ballaves, els discos que t'han fet feliç. Els dissabtes, d'una a dues de la tarda, arriba la música All Disc amb Musical Box, un programa per tornar a escoltar, tornar a recordar i tornar a sentir els èxits de la teva vida. Musical Box, els dissabtes, d'una a dues de la tarda, aquí, a Ràdio Móra d'Ebre.
Musical Box, amb Tono Canalda. Ràdio Weekend, amb Adriana Monclús.
Got me feeling like I can't be without ya. Anytime someone mention your name, I be feeling as if I'm around ya. Ain't no words to describe you, baby. All I know is that you take me high. Can you tell that you drive me crazy? Cause I can't get you out my mind. Think of you when I'm going to...
Hem d'obrir la catifa rosa d'aquesta setmana per saber què hi ha passat en aquest món, el món de color de rosa, que no és tant de color de rosa a vegades, eh? I comencem amb la plana futbolística, on Cristiano Ronaldo s'ha alçat com a guanyador de la Pilota d'Or 2014, sumant aquesta ja la tercera de la seva trajectòria com a futbolista. En el seu discurs remarcava que esperava que no fos l'última i poder superar així a Messi, i a més acabava amb aquest crit que feia, la veritat, una mica de por i que ha generat moltíssima comèdia a través d'internet.
Sí!
Déu-n'hi-do, eh? Així, amb aquest crit que no en teníem molt bé la gent, i, però que ha estat molt divertit aquesta setmana escoltar els programes esportius perquè ha sonat per tot arreu. I Messi, que també va ser protagonista durant l'acte d'entrega d'aquesta Pilota d'Or, no per haver rebut el premi, sinó gràcies al seu traje. Com és habitual, sorprenia amb un traje diferent al de la resta. Aquest cop, d'un color bordeus, d'aquest que es veia força. I atenció, perquè segons una investigació universitària, aquelles persones que sou addictes als selfies podríeu tindre un problema. Diuen que les persones que es fan molts selfies són propensos a ser psicòpates. L'estudi realitzat sobre 800 homes d'entre 18 i 40 anys detecta que aquells subjectes que es fan més autorretrats són els més antisocials, així que aneu amb compte, eh? I el Tribunal Suprem ha admès a tràmit una demanda de paternitat contra el rei Joan Carles. D'aquesta manera, el tribunal accepta la petició d'una ciutadana belga, però rebutja d'altra banda la del català Albert Solà. En sortiran de Reis, eh? Davall de les pedres en sortiran. Sort que el Felipe ja està coronat, eh? Perquè si no estaria molt nerviós. I qui espera noves incorporacions a la família són Fran Rivera i Lourdes Montes, que han anunciat amb exclusiva a la revista Hola, com sempre ho fan, pagant, bueno, cobrant en aquest cas, que esperen, doncs, el seu primer fill. I fins aquí l'alfombra, la catifa rosa d'aquí del Radio Weekend d'aquesta setmana. Ens despedim escoltant aquest tema, Shower, de Becky G. Singing in the shower.
El Ràdio Weekend, al cinema.
Anem acabant, ens quedem pocs minuts de programa i els dediquem, com sempre, a la recta final, al cinema. Anem directament a les pel·lícules que podeu veure aquest cap de setmana als cinemes de casa nostra, on al cinema Avinguda de Móra d'Ebre hi ha força cine. Avui podeu veure L'abuelo que saltó por la ventana y se largó, a les 10 de la nit. També tenim Com entrenar a tu dragón 2. La podeu veure avui a les 6 de la tarda i demà diumenge a 6:15. El corredor del laberinto també és una de les pel·lícules que està en cartellera aquest cap de setmana al cinema Avinguda de Móra d'Ebre. I està el diumenge, demà, a les 7 de la tarda i també el dilluns, amb sessió nocturna, la de les 10 de la nit. Altres pel·lícules que tenim en cartellera a casa nostra són Los Pingüinos de Madagascar. La tindrem a Arnes aquest diumenge, demà a les 5 i a Gandesa, també demà, però a les 6 de la tarda. I fins aquí la cartellera de casa nostra. Obrim ara l'informatiu del cinema. Per què? Perquè ens hem d'endinsar en les nominacions als Oscars que es coneixien aquest mateix dijous. Tenim molts premis que per comentar. Molt interessant com arriba avui l'informatiu d'aquest cinema. Doncs bé, com dèiem, aquest dijous coneixem ja quins són els nominats i les nominades a la propera edició dels premis dels Oscars, els premis del cinema, els més importants, on el Gran Hotel Budapest i Birman han estat les preferides. Birman, d'Alejandro González Iñárritu, i el Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson, han estat escollides com les pel·lícules amb més nominacions, no cadascuna d'elles, en el premi més reconegut de la indústria del cinema. The Imitation Game ha aconseguit 8 nominacions i Boyhood, Moments d'una vida, i el Francotirador, 6 nominacions cadascuna. Pel que fa a la categoria de millor actor, recordem que són en total són 5 les nominacions que hi ha en cada categoria, i tenim a Steve Carell per Foxcatcher, a Bradley Cooper per El Francotirador, Benedict Cumberbatch per Imitation Game, també Michael Keaton per la pel·lícula Birdman i Eri Redmayer per La teoria del todo. En la categoria de millor actriu hi trobem a la francesa Marion Cotillard per Dos dies, una noche, també hi és Felicity Jones per La teoria del todo. Julianne Moore és la gran aposta després d'endur-se els premis, el Globus d'Or, ho comentarem després. Doncs nominada també per aquesta pel·lícula Sempre Alice, una de les estrenes més destacades d'aquesta setmana. També en la categoria de millor actriu obtén l'Oscar Rosamund Pike per Perdida i Reese Witherspoon per Alma Salvaje. I pel que fa a millor director, hi tenim a Alejandro González Iñárritu, ara ho direm bé, per aquesta pel·lícula Birdman, també Richard Linklater per Boyhood, Bennett Miller per Foxcatcher, Wes Anderson per El Gran Hotel Budapest i Morten Tildum per The Imitation Game. Aquestes són les nominacions als Oscars, i també hem conegut les nominacions als anti-Oscar, els Regis, els Oscars, els premis que s'entreguen doncs juntament, paral·lelament amb aquesta gala on la pel·lícula Transformers lidera sens dubte les nominacions. Cameron Diaz apareix nominada per Partida doble com a pitjor actriu, i també Charlize Theron pel film Mil maneres de morder el polvo. Pel que fa a la secció masculina, Arnold Schwarzenegger i Mel Gibson estan nominats com a pitjor actor de repartiment per Los Mercenarios 3. I també hem de parlar dels Globus d'Or, els premis que es coneixen com l'avançada, no?, dels Oscars, i on hi va triomfar pel·lícules de caire no comercial. Ens estem referint a Boyhood, que déu-n'hi-do les nominacions que té també als Oscars, i el Gran Hotel Budapest, que alguna que altra també n'ha esgarrapat. Boyhood s'endú el Globus d'Or a millor pel·lícula dramàtica, també millor director per Richard Linklater i millor actriu de repartiment per Patricia Arquette. Pel que fa a millor comèdia, va ser per al Gran Hotel Budapest, també hi va haver premis per a Birdman, millor actor de comèdia per Michael Keaton, i millor guió per Alejandro González Iñárritu, Nicolás Glavocón, Amando Boy, Alexander Dinalaris. També George Clooney marxava de la gala amb premi, en aquest cas el reconeixement a la seva carrera. En el seu discurs va aprofitar per condemnar actes terroristes a París, a la seu del Charlie Hebdo, un acte de condemna que va ser present, la veritat, de diferents maneres durant la gala, i també a la catifa vermella, on diferents actors i actrius van voler mostrar el seu rebuig contra la atemptat amb el G-Swiss Charlie. I dels Globus d'Or als Premis José María Forqué, que es van entregar aquesta mateixa setmana a Madrid i que marquen l'inici dels guardons cinematogràfics a l'estat espanyol. Uns premis on hi ha destacat un títol, La isla mínima, d'Alberto Rodríguez, que s'ha fet amb els guardons de millor pel·lícula i millor actor per Javier Gutiérrez. D'altra banda, Bárbara Leni recollia el premi com a millor actriu per la seva interpretació a Magical Girl, Ratos Salvajes es feia amb el guardó a millor pel·lícula llatinoamericana, mentre que La última de Mortadelo i Filemón, la de Contra Jimmy el Cachondo, recollia premi com a millor llargmetratge d'animació. Per contra, ni Ocho Apellidos Vascos ni tampoc El Niño van aconseguir cap dels premis als que estaven nominats. Recordem que La Isla Mínima i El Niño parteixen com a preferides en aquest cas per als Goya, més de 15 nominacions cadascuna. I l'obra de Pedro Almodóvar, que arriba al Teatre Londres, ha aplaudit aquesta setmana l'estrena de la versió musical de la famosa pel·lícula del director espanyol Mujeres al borde d'un ataque de nervios. I si Pedro Almodóvar arriba al teatre, Woody Allen es passa a la petita pantalla. El prestigiós director ha fitxat per la plataforma Amazon per a realitzar el que serà la seva primera sèrie. Es tracta d'episodis de mitja hora de durada i, de moment, es titula El projecte sense títol de Woody Allen. Amazon la distribuirà a través d'internet. I fins aquí l'informatiu del cinema. Acabem amb la recomanació d'aquesta setmana.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
On avui ens toca acomiadar l'actriu Anita Ekberg, que va morir el passat diumenge als 83 anys. La trajectòria de l'actriu sueca va estar marcada, sens dubte, pel seu paper protagonista l'any 1960 a la pel·lícula La Dolce Vita, de Federico Fellini, on encarnava la Sílvia, una diva internacional que arribava a Roma per a protagonitzar una gran producció cinematogràfica i que era perseguida per la premsa. Precisament aquesta és la recomanació d'aquesta setmana. Dura 175 minuts, la música l'escoltem, la signa el Nino Rota, la fotografia en blanc i negre és d'Otello Martelli i entre els actors doncs, l'Anita Ekberg i també el Marcelo Mastroianni com a protagonistes. Es va endur la Palma d'Or a millor pel·lícula al Festival de Cannes, també l'Oscar al millor vestuari. El Cercle de Crítics de Nova York la va premiar com a millor pel·lícula estrangera i els Premis David i Donatello van premiar en aquest cas a Fellini com a millor director. Marcelo Rubin és un periodista italià que busca famosos i que es mou amb insatisfacció per les festes nocturnes que celebra la burgesia de l'època. Quan se n'entera que la Sílvia, una cèlebre diva del món del cinema, ha arribat a Roma, creu que és la seva gran oportunitat per aconseguir una gran notícia. És per aquest motiu que decideix perseguir-la durant les nits pels diferents indrets de la ciutat. Aquest és l'argument de La Dolce Vita, de Federico Fellini. La recomanació del cinema d'avui amb la que homenatgem Anita Ekberg i arribem ja al final del Radio Weekend.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Ràdio Weekend, amb Adriana Monclús.
Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser els més valents. La partida ha començat, la llengua en combat. Et parlo en la llengua que se guàs oblida.
I acabem tal i com hem començat amb els Txell, que són el semàfor verd d'aquesta setmana al Radio Weekend. En ells ens n'anem, que acabeu de gaudir d'aquest dissabte 17 de gener, dia de Sant Antoni, que gaudiu de tots aquests actes que ens ofereixen els pobles de les nostres comarques, que han preparat amb molt carinyo per tots nosaltres, perquè ens ho passem bé amb aquest Sant Antoni. Després, amb res, amb un minut arriba a Torno Canal amb el Musical Box i remarcar canvis. Finalment, demà no hi haurà el programa de l'Andreu Prunera la setmana a les 12 del migdia, ja que hi ha programació especial de la SER amb el Carrusel Deportiu a partir de les 12 del migdia. Només ens queda dir-vos una cosa, que passeu un molt bon cap de setmana, que sigueu molt feliços i nosaltres, com diu la cançó dels Txell, tornarem el dissabte que ve a les 12 del migdia aquí, al Radio Weekend. Adeu, adeu, una abraçada ben gran a tots.
Tornarem a ser els més valents, la partida ha començat, la llengua al combat. We'll be right back. balcons del que ara són grans ciutats. I pengem banderes plenes de colors estranys. Cultura en silenci, silenci imposat. La història d'un poble que ha estat oblidat. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser que vam ser. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser més valents. La partida ha començat, la llengua en combat.
Necessitem més immersió lingüística per tenir un futur capicua. Amb el cap i amb el cor. Perquè si llegim del dret i del revés el nom de la nostra llengua, en traurem l'entrellat. Català a l'atac!
Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser més valents.